Són les dues.
IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Amb Sara Casas.
Bon dia. Els metges no afluixen ni en el tercer dia de vaga. Aquesta setmana han tornat a concentrar-se per reclamar un estatut marc que incorpori les millores laborals i salarials que demanen i consideren justes. Ho han fet a les portes de la delegació del govern estatal a Palma, a la mateixa hora que començava a Madrid la reunió amb la ministra de Sanitat per intentar resoldre el conflicte que en els primers dos dies d'aturada de moment deixa una factura de 169 operacions i 5.700 consultes mèdiques cancel·lades. Veurem com creix aquesta xifra avui, donat que el seguiment de nou ha estat massiu, segons el sindicat Cimeval, i si hi ha opció de suspendre la protesta amb una entesa al Ministeri. Aquest és un dels assumptes destacats d'aquest dijous, en què crida l'atenció la petició que ha fet avui el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo. Demana a promotors i a constructors que acceptin menors beneficis davant la crisi de l'habitatge. El conseller reclama així aquesta contribució als empresaris per revertir l'emergència habitacional, mentre recorda altres iniciatives que el govern ha posat en marxa. Tot d'una en parlarem. Avui és 11 de desembre. Facundo Tenaglia és el control tècnic. Comença aquí l'informatiu migdia. I ho fem en titulars avui amb Marta Puyalto. Bon dia.
Bon dia.
Que passen per la crònica de tribunals. En crida i cerca un acusat de violar la seva fillastra que no s'ha presentat al judici.
La defensa del processat assegura que no en sap res, però s'ha oposat a la petició de crida i cerca esgrimint la debilitat de les proves presentades contra ell. La fiscalia reclama 15 anys de presó per haver violat la filla de la seva parella al Manco 20 vegades entre els anys 2003, quan la nina tenia 9 anys, i el 2010, quan en tenia 16.
El govern planeja una reforma de l'estació intermodal de Palma de 3.600.000 euros.
Pressupost que ha de servir per millorar els accessos i la seguretat de la infraestructura, que no s'ha tocat en 20 anys. Una part ja s'hi ha invertit i de cara a l'any que ve es preveu el canvi de totes les escales mecàniques del recinte i la transformació dels banys per a usuaris amb necessitats especials.
El pressupost del Consell d'Eivissa per 2026 serà el més alt de la història de la institució. Arribarà als 179 milions d'euros. És un 24% més que enguany. Clàudia Roig, bon dia.
Bon dia. La major pujada es registra en el capítol d'inversions amb gairebé 40 milions d'euros, el doble que el 2025. Entre les despeses més importants, la posada en marxa del nou servei d'autobús i el trasllat dels residus a la planta incineradora de Mallorca.
A Menorca, el nou projecte per reformar el Verge del Toro Tallers i s'espera que es pugui licitar i adjudicar l'any que ve. Axel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Durant el darrer any i mig s'ha treballat en modificar el projecte inicial després que al febrer del 2023 es van detectar problemes estructurals a l'antic hospital. Els canvis introduïts afecten el 42% de les obres previstes i ara s'ha aprofitat per incloure-hi nous requeriments de la normativa d'edificació i també millores d'eficiència energètica. També s'ha fet una revisió de preus. Ara les obres es licitaran per 25 milions d'euros.
Un centenar de veïns de Palma paralitza la tala de 17 arbres a la plaça de Llorenç Villalonga.
Els veïns s'han concentrat a les 7 del matí a la plaça del barri de Sa Calatrava i una hora més tard han format una cadena humana en defensa dels exemplars de vella ombra que l'Ajuntament pretén eliminar perquè els arbres estan malalts i suposen un perill per a la seguretat de vianants i infants. Els veïnats exigeixen a cor que faci públic l'informe tècnic que justifica la tala.
Gràcies, Guillermo Ortego. És un dels assumptes que podreu escoltar a partir de les 2:30. Tot això quan continuem pendents de l'operació anticorrupció en què s'ha detingut l'exmilitant del PSOE, Leire Díaz, i avui amb un nou arrestat, un exsoci de Santos Cerdán, mentre Luco fa diversos escorcolls vinculats amb Díaz i també amb un altre dels detinguts, que és l'expresident de la CEPI. En parlarem en els pròxims minuts. Ara, però, volem conèixer el més destacat de la informació esportiva. Marta Sampas, bon dia.
Bon dia.
I comencem amb el jugador del Mallorca, Martin Valiant, que reconeix que estan necessitats de punts i confia a poder guanyar dissabte a l'Elx, a Somoix.
El central del Mallorca ha estat el protagonista avui al programa Esports 3 d'IB3 Ràdio, on s'ha mostrat confiat en la feina que s'està fent per millorar el mal inici de Lliga i trobar una identitat clara i fixa que porti l'equip a sumar jornada rere jornada. Valien reconeix que els 13 punts aconseguits en les 15 jornades disputades són insuficients i que per això dissabte han de guanyar l'Elx davant l'afició mallorquinista. I també en futbol, l'Atlètic Balears rebrà l'Atlètic de Madrid finalment dimecres dia 17 a les 7 del vespre. La cita històrica del club blanc i blau a la Copa del Rei ha canviat d'horari i de dia, una decisió de la Federació Espanyola de Futbol argumentant motius televisius. Recordem que les entrades ja estan a la venda.
Tanquem la portada amb la previsió del temps. Miquel Salamanca, bon dia.
Bon dia. La situació meteorològica ve marcada per un gir en la direcció del vent, que aquest dia era del sud-oest, ara és de llevant, i això ha fet incrementar l'humitat en capes baixes. I, per tant, avui, en general, i de fet aquestes pròximes jornades això també passarà, tindrem més núvols pel cel. Aquest canvi en la direcció del vent, juntament amb el cel més carregat, també ha fet baixar la temperatura, sobretot en aquelles parts que miren cap a llevant de qualsevol de les illes. L'ambient no és que sigui especialment fresc, però sí que es notat una baixada de la temperatura entre 1 i 3 graus en general arreu de les Balears. Aquestes pròximes hores tot continua igual, marcades per la presència d'aquest núvol sense precipitacions i amb vent de llevant fluix. Demà, mateixa situació que avui, amb un increment probablement dels núvols, sense descartar que arribin a fer quatre gotes mal comptades, sobretot a punts de les Pitiüses, sense descartar que això també passi a Mallorca.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Sindicats i representants del Ministeri de Sanitat es troben reunits en aquesta hora a Madrid per intentar trobar un acord que permeti desconvocar la vaga que mantenen els metges de tot l'Estat contra la reforma de l'Estatut Marc. Els treballadors demanen un estatut propi diferenciat de la resta de treballadors del servei sanitari, que reculli les particularitats de la seva professió i que permeti, entre d'altres mesures, establir guàrdies voluntàries que s'abonin com a hores extraordinàries i que computin per a la jubilació.
La ministra de Sanitat, Mònica García, minuts abans de la reunió, explicava una entrevista a Antena 3 que, tot i que dialogarà el que sigui necessari, ja han arribat gairebé al límit de les seves competències.
En lo que son las reivindicaciones que competen en el Estatuto Marco, hemos llegado casi al límite, ¿no?, de nuestras competencias. Ahora bien, claro, es que hay reivindicaciones como que los médicos tengan un estatuto propio, ¿no?, que enterremos el Estatuto General de todo el Sistema Nacional de Salud y que solo nos dediquemos a un estatuto propio, que yo creo que nosotros no podemos asumir.
La ministra manté que bona part de les solucions que demanen els metges, el malestar i la frustració que pateixen és causa del maltractament que, diu, han patit els darrers anys. Estan plasmades a l'esborrany d'Estatut Marc, el manco, les de competència estatal, perquè n'hi ha moltes d'altres, com les millores de les condicions laborals o salarials, que ja depenen de cada comunitat autònoma.
I mentre a Madrid es negocia, avui el centre de Palma sonava així. És la banda sonora que han posat avui els metges que han traslladat les protestes dels centres sanitaris a les portes de la delegació del govern estatal a Palma. Eren gairebé 300. Han volgut així, en aquest tercer dia de vaga, fer sentir la seva veu.
Eren, com dèiem, de més 300 professionals que han volgut visibilitzar el seu rebuig a un nou estatut marc que, diuen, empitjorarà encara més la seva situació.
No se puede trabajar con esta responsabilidad tantas horas seguidas y pretender que demos el 100%. No podemos más.
Que no haya guardias de 24 horas.
Que cambien por fin el estatuto y hagan un estatuto propio nuestro como colectivo médico, porque nosotros somos los únicos que hacemos guardias de 24 horas.
Nosotras somos estudiantes de medicina y, a pesar de conocer las condiciones, seguimos apostando por esto. Ahora falta que el sistema también apueste por nosotros.
Unas condiciones médicas de mejor calidad.
Mejores condiciones para nosotros y para nuestros pacientes.
Una concentració que ha tingut el suport del Col·legi de Metges. El seu president, Carles Requesens, assegura que si no se milloren les condicions, el sistema col·lapsarà.
No cercam condicions, cercam que aquest estatut protegeixi també el nostre sistema sanitari públic i que el faci un sistema sostenible, robust, no només per ara, sinó per els propers 20, 30 i 50 anys.
El seguiment de la tercera jornada de vaga ha estat similar al dels dos dies anteriors, un 85% als hospitals i un 70% als centres de salut. Això dels facultatius que han pogut secundar la protesta perquè hi ha determinats serveis com les urgències o les atencions més crítiques com oncologia o diàlisi, on els serveis mínims són del 100%.
El fenomen migratori torna al centre de l'actualitat. La Guàrdia Civil ha comunicat l'arribada de 3 embarcacions més en les darreres hores i ja són més de 230 les persones migrants que han entrat de manera irregular a les Balears en 14 barques diferents entre ahir i avui. Respecte a la darrera actualització, les darreres interceptacions han estat a Formentera, a Eivissa i a Cabrera.
El director general d'Immigració, Manuel Pavón, ha insistit avui que la situació migratòria a les Balears és insostenible i ha acusat el govern d'Espanya de mirar cap a un altre costat. Pavón reclama una política migratòria efectiva, més mitjans de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil i el desplegament de Frontex a l'arxipèlag. En l'àmbit europeu, ha carregat contra el vot d'Espanya en la reunió de ministres de l'Interior de la Unió Europea de dilluns, on Espanya va rebutjar flexibilitzar les normes sobre països segurs per agilitzar els retorns.
I el único que votó en contra del pacto de migración y asilo propuesto por Europa ha sido España. O sea que Europa está diciendo que pasa algo, Baleares está diciendo que pasa algo, los colectivos profesionales están diciendo que pasa algo, pero España parece que está mirando a otro lado.
I el delegat del govern espanyol a les Balears, Alfonso Rodríguez, ha defensat avui a Ivet Ràdio que davant l'increment del fenomen migratori s'han millorat els recursos, amb més reforços dels cossos de seguretat, noves instal·lacions d'acollida immediata i temporal i un nou contracte amb la Creu Roja que s'encarrega de l'atenció inicial a aquestes persones. Rodríguez assegura que el 90% dels migrants que arriben a les nostres costes només hi estan de pas.
Pràcticament més del 90% d'aquests migrants que arriben o bé agafen un circuit humanitari de Creu Roja, o si són migrants vulnerables als que els hem d'atendre de manera específica per part de Creu Roja en centres de la península i van allà als ports de Barcelona, de Dénia, de València, agafant ferri aquí i per atendre'ls i acollir-los allà a centres de gestionats per Creu Roja, o continua a motu propi el seu viatge migratori cap a unes altres destinacions europees.
Rodríguez pronostica que aquests dies continuaran arribant pasteres per la previsió de bona mà.
I una vegada passen pel centre de Son Tous, on la Policia Nacional complimenta el tràmit administratiu, els migrants són conduïts al nou mòdul d'acolliment provisional del Port de Palma, que està disponible des de la setmana passada i té una capacitat màxima de fins a 130 persones. Allà la Creu Roja els dona un primer servei d'atenció integral per valorar-ne la salut, la situació social i les vulnerabilitats que presenta.
Així ho ha explicat a Ivet Ràdio Pablo Valero, responsable autonòmic de l'àrea de migracions de la Creu Roja.
En estas estancias lo que hacemos es darles un lugar básico de permanencia, tanto de alojamiento como de servicios mínimos, como comida, les ofrecemos una parte de duchas, aseos, etcétera, para que puedan permanecer un máximo de 24-48 horas hasta que se les planifica un destino más estable.
Valero explica que el 90% de les persones que tenen en servei d'emergència no tenen l'objectiu d'arribar a les Balears, sinó que les illes formen part del seu procés migratori cap a altres indrets on tenen contactes o possibilitats de fer feina. Així tot, l'arxipèlag arriben en situació moltes vegades dramàtiques, després de processos migratoris que s'allarguen anys, ja que recorren quilòmetres en condicions molt penoses i assumeixen riscos per la seva integritat. Així tot, explica, els paga la pena per sortir de la misèria i de les amenaces que viuen els països d'origen.
La mayoría de los casos, por no decir el 90% de los casos, su destino final no es Baleares, ¿no? Es decir, ellos están en un proceso migratorio que muchas veces pues tienen familias en otros países o tienen contactos o tienen posibilidades de diferentes trabajos que ellos pues bueno, un poco están en ese proceso migratorio para llegar a ese destino final donde tienen una expectativa creada, bien porque tienen un vínculo familiar o bien porque tienen una red de personas, amigos, etcétera, que les pueden facilitar esa mejoría.
Una de les derivades d'aquesta crisi migratòria és l'acollida dels menors no acompanyats, competència directa dels Consells Insulars. En les darreres hores s'hi han sumat 23 menors més a les Pitiuses, en són 135 en total, que en tutela Formentera, i a Eivissa 117. Unes dades que el Consell d'Eivissa considera que fan que la situació sigui ingovernable, que no es pot gestionar adequadament per la manca d'espai i de personal. Tornen a demanar ajuda al govern espanyol en un dia en què han arribat 24 migrants més a Eivissa. Carolina Escandell és consellera de Benestar Social a l'illa.
S'està generant un flux de persones, enriquiment de màfies, i ningú fa res. Ningú fa res. I aquí mos toca aguantar tota la pressió de lo que implica aquesta gestió. I és una gestió que és completament no hi ha manera de planificar-la. Planifiques lo que tens i automàticament una setmana després o dues setmanes després se t'han desbordat totes les previsions. És impossible.
Són les 2:15.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
El conseller d'Habitatge, José Luis Mateo, fa una crida als constructors, també als promotors, perquè redueixin els beneficis empresarials davant la crisi residencial actual. És una contribució que els demana el conseller després de conèixer aquesta setmana dos informes diferents que adverteixen que l'habitatge és un factor d'exclusió social. El darrer, el de la Fundació FOESA, que depèn de Càritas, i alerta que quasi 3 de cada 10 illencs pateix exclusió residencial.
Mateo també demana als propietaris que tenen habitatge buit que s'apuntin al programa de lloguer segur perquè els dona garanties.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero. Porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá. Y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
El conseller també ha exigit a la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta del Govern, Francina Armengol, que deixi de bloquejar la llei antiocupació perquè es debati a la cambra baixa.
Més coses. Per un 87% dels empresaris de Formentera, aquesta darrera temporada ha estat positiva. Tot i això, la PIMEF alerta que la rendibilitat dels negocis està davallant pels sobrecostos que han de pagar les empreses de l'illa. Elena Trinidad.
Els empresaris de Formentera han fet front una temporada més a l'increment dels costos de les matèries primeres, del lloguer d'habitatges per al seu personal i el lloguer dels mateixos negocis, segons explica Pep Mayans, president de la petita i mitjana empresa de Formentera.
Tenim que estudiar entre tots com disminuïm el cost de les matèries primes de Formentera, perquè aquí va transport sobretot i, clar, llavors tens que posar el valor afegit, que tens que afegir tu perquè ser la teva empresa rentable i també el que costa tenir contratat un treballador a Formentera.
Així ho han recollit en l'enquesta feta a 52 empresaris de Formentera per valorar la temporada 2025, que per la majoria ha estat positiva, tot i que el 68% dels enquestats ha tingut problemes per contractar personal.
Mantiene de manera muy importante, esto cada año pasa, ya lo sabéis, las dificultades para contratar personal, cada año más. Cada año se ha detectado que hay más oferta en el litoral español, Levante, Cataluña, en fin, Andalucía, y pues la gente opta por quedarse allí.
En l'enquesta, els empresaris també han demanat més oferta d'oci, tant per als turistes com per als residents de l'illa.
També en clau econòmica, les Balears tornaran als mercats financers a partir de l'any que ve i preveuen desconnectar-se completament dels mecanismes extraordinaris de finançament de l'Estat el 2028. És conegut com el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmic, que es va articular el 2012 per mort de la crisi econòmica. Així ho han anunciat el vicepresident Antoni Costa durant la presentació del Pla Plurianual d'Endeutament 2026-2028.
Aquest pas ha estat possible, segons el govern, gràcies a la millora de la salut financera de la comunitat. En els darrers 3 anys, Balears ha reduït més de 500 milions d'euros de deute i la previsió de la ràtio de deute sobre el PIB s'espera que baixi per davall del 18% del 2025, la millor xifra des del 2012 i per davall de la mitjana de les comunitats. Amb aquests indicadors, que inclouen també superàvit pressupostari, Balears inicia un procés gradual de retorn als mercats. El 2026, un 40% del finançament ja provendrà del sector privat i el 2028 l'autonomia preveu finançar-se al 100% 1% als mercats. El govern destaca que aquesta normalització financera permetrà accedir a condicions de finançament més competitives, reduir costos d'interès i continuar disminuint el volum total de deute.
Podríem desconnectar-nos més aviat o menys en funció de... En funció de què? En funció de l'estalvi que aconseguirem per ciutadans de les Illes Balears. Si els mecanismes de l'Estat ens posen un tipus d'interès més gran que els que ens podem finançar a mercats, ens finançarem a mercats.
Predisposició del Ministeri per aportar diners al penya-segat de Mahó mentre l'autoritat portuària dona llargues. La darrera esllavissada ha posat en alerta les administracions sobre el risc de despreniments al penya-segat del port de Mahó. Axel.
La recent reactivació del Consorci del Penya-Segat, que implica Govern, Consell de Menorca i Ajuntament de Mahó, sembla insuficient per garantir la seguretat de l'entorn i per aquest motiu des de fa anys se sol·licita ajuda d'altres administracions. El batlle de Mahó, Héctor Pons, avança que properament es reunirà amb el Ministeri, que és conscient, diu, de la situació i assegura que col·laborarà per contribuir a la consolidació del penyal.
I va mostrar la seva predisposició i ens reunirem en les pròximes setmanes perquè ens plantejaran alguna opció d'ajudar-nos, de col·laborar i de prendre part en aquest tema.
Qui, en canvi, es mostra més reticent és l'autoritat portuària. Amb la reactivació del Consorci, fa 10 mesos ja es va demanar la seva col·laboració. De fet, el 2019 es va aprovar un protocol d'intencions amb l'ENS pel qual es comprometia a col·laborar en el finançament de les millores a realitzar en aquest penya-segat. Concretament, a la costa d'Esmoret, que ara ha patit l'esllavissada perquè es considera una zona d'intervenció prioritària per la seguretat de l'espai. Aquest acord, però, no es va acabar mai complint. Toni Ginart és director de l'autoritat portuària.
Ese tema no avanzó, el protocolo que se firmó en 2019 era un protocolo de intenciones sin implicaciones jurídicas ni obligaciones y no avanzó. Entonces, bueno, por temas legales que ahora no viene al caso, pero bueno, ahora volvemos a, como digo, a explorar, tenemos que explorar otras vías, vía convenio, ya el presidente ha dicho que sería una vía, hacer un convenio en la que podamos nosotros ayudar.
En la reunió del Consorci celebrada ahir es va acordar mirar d'instal·lar sensors a la zona per identificar si hi ha moviments de terra i, en cas que sigui necessari, desallotjar veïns.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Un vino denominación de origen Binissalem es más que un vino. Es el resultado de las historias que han forjado la cultura de Mallorca, impresas en nuestros vinos, reivindicando las variedades locales, los pueblos y las tradiciones. Porque son historias únicas, porque no es lo mismo, porque tienes que vivirlo. Denominación de origen Binissalem con el apoyo del Consell de Mallorca.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents, perquè de vegades els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible, Govern de les Illes Balears.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Ràdio.
Ho dèiem en titulars, el govern invertirà en 3 anys 3,6 milions d'euros en la millora de l'estació intermodal de Palma. L'objectiu de les obres, que es faran en fases, és facilitar l'accessibilitat, la seguretat i també la comoditat. Entre les principals actuacions hi ha la renovació de 10 escales mecàniques.
L'any passat ja es van iniciar un seguit de millores i enguany, per exemple, s'han instal·lat uns grans ventiladors a les andanes de l'estació del TIP. Està previst que les obres finalitzin l'any que ve. La directora general de Mobilitat, Lorena del Valle, ha explicat que les millores d'accés a l'accessibilitat aniran més enllà de les persones amb mobilitat reduïda.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir per poder, perquè és una guia.
El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, ha destacat que la millora era necessària després de 20 anys sense haver fet cap actuació destacada a l'estació intermodal i davant l'augment del nombre de passatgers. L'any 2021 hi passaran 5,8 milions de persones i enguany es preveu tancar el 2025 amb 16,5 milions de passatgers, quasi un 70% dels quals són residents.
Una nueva señalática, la nueva señalización, nuevas pantallas informativas, una nueva oficina de atención al usuario. Es decir, estamos tocando los pilares esenciales de la estación intermodal para fundamentalmente cumplir tres objetivos básicos. Mejorar la accesibilidad, que para nosotros es esencial.
Unes millores que coincideixen amb les demandes dels ciutadans.
Que arreglen los baños, que arreglen las escaleras, que es una verdadera vergüenza cómo está la estación.
Bueno, las escaleras, claramente, pero la están haciendo ya, entonces, bueno, lo demás va bien.
Me parece perfecto, porque por eso la gente, los ciudadanos, quieren estar bien.
I un apunt més, perquè s'han expedit ja un total de 39.000 targetes úniques de transport des que es poden sol·licitar aquests nous documents que a partir de dia 1 d'abril de l'any que ve seran obligatoris als autobusos de l'EMT.
Notícia de darrera hora a la plana de tribunals. Presó permanent revisable per l'acusada d'incendiar un habitatge i provocar la mort d'un ancià malalt mentre dormia a Eivissa. Ho acaba d'informar l'Audiència Provincial en un comunicat. La processada no podrà optar al tercer grau penitenciari fins que no compleixi 15 anys a la presó i tampoc podrà gaudir de permisos de sortida fins que no passi 8 anys allà.
La jutgessa la condemna per un delicte d'assassinat amb traïdoria sobre una persona especialment vulnerable. Pel que fa a la responsabilitat civil, la condemnada haurà d'indemnitzar la dona del mort amb més de 86.000 euros i els seus tres fills amb 62.000 a cadascun. D'altra banda, també haurà de pagar pels desperfectes ocasionats a la casa incendiada. Cal recordar que el Tribunal del Jurat de l'Audiència Provincial va considerar que l'acusada pateix un trastorn esquizoafectiu, però que en el moment dels fets les seves capacitats no estaven completament anul·lades. El jurat va emetre un veredicte de culpabilitat contra l'acusada just només uns dies després del judici i ara la magistrada ha dictat sentència que no es ferma i es pot recórrer.
I ho dèiem en titulars, es troba en crida i cerca un home acusat de violar la seva fillastra en una vintena d'ocasions. Avui s'havia de celebrar el judici a l'Audiència Provincial a Palma, però el processat no s'hi ha presentat.
La seva defensa ha afirmat que no sabia res d'ell i la fiscalia ha fet la petició de crida i cerca que el tribunal ha acceptat. El Ministeri Públic demana que l'home sigui condemnat a 15 anys de presó i al pagament d'una indemnització de 3.000 euros per un delicte continuat d'agressió sexual. Els fets es remunten als anys 2003 i 2004, quan la víctima tenia entre 9 i 10 anys. Des de llavors fins al 2010, la va violar al Manco en una vintena d'ocasions.
I avui hem sabut que el sistema Biogen, de vigilància de sistemes de violència de gènere, té registrats a les Balears més de 4.000 casos actius de violència masclista, segons el darrer informe corresponent al mes de novembre del Ministeri d'Interior. D'aquests n'hi ha 38 de risc alt i un de risc extrem. A més, també hi ha 70 casos amb menors en situació de risc. Avui torna a haver novetats sobre el cas Koldo. El Tribunal Suprem ha obert judici oral contra José Luis Ábalos, Koldo García i Víctor Daldama per la trama de les mascaretes. A més, el jutge Leopoldo Puente ha decidit mantenir en presó l'exministre de Transports i el seu exassessor.
El magistrat instructor del cas Koldo ha pres aquesta decisió després que ahir mateix la sala d'apel·lacions rebutgés els recursos d'Ábalos i Koldo contra el seu processament per presumptes delictes de suborn, organització criminal, tràfic d'influències i malversació. Recordem que la Fiscalia demana 24 anys de presó per l'exministre, de 9 i mig per l'exassessor i 7 anys per Adealdama. Ara només queda saber la data que se celebrarà aquest judici.
La Guàrdia Civil ha detingut en Xon Alonso, el soci de Santos Cerdán, a l'empresa Servinavar. És la tercera persona arrestada en la mateixa operació de Luco, en la qual ahir van ser detinguts l'exmilitant del PSOE Leire Díez i l'expresident de la CEPI, Vicente Fernández, per contractes públics sota sospita.
Mentrestant, la Guàrdia Civil du a terme aquest dijous una vintena d'escorcolls en diferents empreses vinculades a Servinavar, a Madrid, Sevilla i Saragossa. Els tres detinguts passaran a disposició judicial dissabte davant l'Audiència Nacional. Se'ls investiga pels delictes de prevaricació, malversació, tràfic d'influències i organització criminal. Sobre aquestes darreres detencions s'ha referit avui la portaveu del govern espanyol, Pilar Alegría.
Es el tiempo de la justicia y, desde luego, la máxima transparencia. Es el momento de que la justicia actúe y trabaje, y por tanto creo que hay que dejar que sigan estas, que siga lógicamente en este proceso.
Pel PP, la situació del govern de Pedro Sánchez és insoportable i demana que convoqui eleccions. És el popular Miguel Tellado.
Tenemos que decirle a Pedro Sánchez que no hay más salidas y no hay más escapatorias. Sánchez debe anunciar la disolución de las Cortes y dar la palabra a los españoles. Debe hacerlo por higiene democrática y porque España es lo que necesita y lo que se merece.
Arribem així a les 2:30, moment de fer un cop d'ull a l'actualitat insular.
Serveis informatius d'IB3 Ràdio. Edició Mallorca. Guillermo Ortego.
Són 2:30, bon dia. Un centenar de veïns de Palma paralitza la tala de 17 arbres a la plaça de Lloret Villalonga. Marc Tapoyaldo, bon dia.
Bon dia. Els veïns s'han concentrat a les 7 del matí a la plaça del barri de Sa Calatrava i una hora més tard han format una cadena humana en defensa dels exemplars de vella ombra que l'Ajuntament pretén eliminar perquè els arbres estan malalts i suposen un perill per a la seguretat de visitants i de vianants i infants. Els veïnats exigeixen a Cort que faci públic l'informe tècnic que justifica la tala.
El ple del Consell Insular ha rebutjat avui la reprovació per una presumpta ingerència greu a la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta del govern, Francesc Armengol, proposada per Vox.
La formació apunta que l'excap de l'executiu balear hauria intervengut per influir en la concessió de les subvencions directes a l'OCB i a Joves per la Llengua, que el govern insular va decidir retirar.
I els alumnes de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor podran compaginar a partir del curs que ve els estudis de secundària i batxillerat en l'ensenyament professional de música.
La conselleria considera que el Mossèn Alcover és el centre més idoni de la comarca perquè ja ofereix el batxillerat artístic i per la seva proximitat amb el Conservatori de Manacor.
Tot d'una en parlant d'aquestes i altres qüestions, abans, però, volem saber com es circula aquesta hora per les carreteres de l'illa, per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Mar Riutort. Bon dia.
Hola, bon dia. Aquesta hora tenen retencions a l'M20 en sentit entrats per part de Cas Capiscol, en circulació molt lenta, fins a l'enllaç de Sant Castelló. En sentit contrari, també hi ha altiments cap a la sortida de Sant Hugo. La resta de dies principals, el trànsit es manté fluid, en sense incidències destacables. Recomanant prudència als trams més carregats. Això és tot per ara. Bones tardes.
Gràcies, Marc. En Facundo Tenagli, el control tècnic, feim una aturada per la publicitat i continuem.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
La llum, la mà, la tramuntana, el mercat del poble, Fora Vila, el silenci de migjorn, Mallorca, és ca nostra. I la volem neta, tranquil·la, plena de vida. La volem com l'hem estimada sempre. És responsabilitat de tots, dels que hi som i dels que arriben. Cuidem Mallorca, cuidem ca nostra. Informació oferida per la Fundació Turisme Responsable de Mallorca del Consell de Mallorca.
IB3 dona una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears, que promou el voluntariat, coordina les entitats, ofereix formació i representa els interessos del voluntariat davant la societat i les administracions. Més informació a plataformavoluntariat.org i al telèfon 900 10 29 79. IB3, tots donam una mà a la plataforma del voluntariat de les Illes Balears.
L'actualitat insular amb els serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Podem, en titulars del ple del Consell Insular, rebutjat avui la reprovació per una presumpta ingerència greu a la presidenta del Congrés dels Diputats i expresidenta del Govern, Francina Armengol, proposada per Vox. La formació apunta que l'escat de l'executiu balear hauria intervingut per influir en la concessió de les subvencions directes a l'OCB i a Joves per la Llengua que el Govern Insular va decidir retirar. Seguint el ple, i a la nostra companya Laura Marcos, bon dia.
Bon dia. Segons afirma Vox, Armengol ha qüestionat i ha intentat influir en decisions adoptades pel Consell relatives a la retirada de les subvencions a entitats de marcat caràcter ideològic. És Toni Gili.
Pues la señora Armengol se ve en la superioridad moral de intervenir y decir que esto es catastrófico. ¿Y dónde está la segunda autoridad del gobierno? ¿Diciéndole a una institución insular lo que puede o lo que no puede hacer? ¿Dónde está la soberanía de esta institución para defender esto?
Tot i el seu suport a l'opinió de Vox sobre una trajectòria, afirmant, poc lloable de Francina Armengol, el Partit Popular ha votat en contra de la moció presentada per el partit d'extrema dreta en la seva reprovació. Escolta'm, Núria Riera.
Nosaltres no participarem d'unes declaracions de la senyora Armengol ni a favor ni en contra. Són opinions inoportunes, però no participarem de reprovacions que són cortines de fum. Continuarem fent feina, continuarem aprovant pressupost en ses partides que consensuem dins ses pacte i continuarem fent feina pels mallorquins. Digui lo que digui la presumpta sospitosa senyora Armengol.
I, evidentment, no han estat els únics. La resta de l'oposició també hi ha votat en contra. Antoni Sales, portaveu del PIA, ha acusat Vox d'incoherència i ha remarcat que la retirada de les subvencions nominatives a les entitats afecta la Casa Museu de Joan Alcover, fill il·lustre del Consell i autor de l'himne de Mallorca, la Balanguera. La socialista Catalina Cladera, per la seva banda, afirma que el PP s'ha convertit en el copilot de l'extrema dreta.
Enguany se compleixen 100 anys de la Balanguera, del nostre himne. I com felicites Consell de Mallorca el centenari de la Balanguera, llevant ajudes nominativa a l'obra cultural balear per manteniment del casal Joan Alcover. Per tant, volen que de coherència política un zero en aquest equip de govern.
En aquí podrien reprovar, però contínuament en els senyors de vots per tota la seva ingerència que fan en el respecte, en els pilars democràtics, en els drets humans. Avui mateix no han llegit, no han volgut participar a la signatura d'un manifest en favor dels drets humans. Això ja és el que no havia passat mai a les institucions democràtiques en 50 anys.
Una moció que Condeim no ha tirat endavant i que Vox assegura que tenia com a objectiu trencar amb inèrcies heretades i garantir que la gestió dels fons públics es basi en la legalitat i l'interès general.
D'altra banda, Laura, s'ha aprovat també avui per unanimitat la declaració definitiva com a bé d'interès cultural i material de les Neules Calades, un reconeixement que permetrà que aquesta tradició mallorquina rebi l'impuls necessari per continuar el seu desenvolupament.
Sí, d'aquesta manera les Neules passen a ser Bic Immaterial de Mallorca de manera oficial, juntament amb les rondalles mallorquines, volien dir bé, i la Festa de la Beata de Palma, que estan en procés també d'aquesta declaració. La consellera insular de Cultura i vicepresidenta del Consell és Antònia Roca.
Amb aquesta decisió culminam un procés que vàrem iniciar a principi de legislatura amb el nostre compromís de protegir el patrimoni immaterial d'aquesta terra. Per això, el primer que vàrem fer va ser crear el reglament que permetia dur a terme aquestes proteccions. I la primera protecció que vàrem posar en marxa va ser aquesta declaració de Neules Calades.
Condem una declaració aprovada per unanimitat, però no exempta d'algunes consideracions per part de l'oposició. Escoltem Toni Sales, portaveu del PI, Joan Llodrà, de Més per Mallorca, i Toni Gili, de Vox.
I dins aquesta llengua, en totes les seves varietats, en totes les seves també variants, i en totes les creacions literàries, cultes i populars que hi pugui haver, tot aquest conjunt fa la nostra cultura. I si en aquest conjunt li faltava una part, seria un conjunt coix.
Per què protegim una cosa que és viva? Certament, les neules són vives, però protegint-la, la dignifiquem i posant ciència i en garantim la perdurabilitat.
Avui protegim una part essencial de la nostra cultura. La cultura mallorquina en majúscules, aquesta cultura que moltes vegades està atacada per moltes causes externes.
Per donar encara més visibilitat a les neules, el Consell ha posat en marxa la campanya Un Nadal ben mallorquí, amb la qual animen els ciutadans a decorar les diverses seus del Consell.
Gràcies, Laura. En directe des del Consell de Mallorca, 2:38, més qüestions. Un centenar de veïns de Palma han paralitzat avui matí les tasques municipals de tala de 17 velles ombres a la plaça de Llorenç Villalonga, que l'Ajuntament pretén eliminar perquè els arbres d'entre 60 i 80 anys estan malalts i suposen un perill per la seguretat de vianants i infants.
Els veïns s'han concentrat a les 7 del matí a la plaça del barri de Sa Calatrava i una hora més tard han format una cadena humana en defensa d'aquests exemplars, exigint d'acord que faci públic l'informe tècnic que justifica la tala. Escoltant l'advocat dels veïns, Mariano Reaño.
Hem presentat un recurs contenciós administratiu, hem demanat mesures cautelaríssimes per tal d'aturar la tala. L'associació de veïnats va demanar a l'Ajuntament els informes que justifiquen la tala i no els han proporcionat.
Els residents reclamen la protecció d'aquest pulmó verd al costat de la mà i plantegen alternatives com tancar la zona i idear un pla pausat per crear un jardí.
Que hay intereses, por ejemplo, para que la vista de los residentes de la zona esté despejada.
Jo no som biòloga ni som experta, però el que estan demanant és que si se fa un anàlisi, hi ha 17 arbres o 16 que se feinen, els 17, i se tallin o se sanin, els que estiguin malament, però no els 17.
L'Ajuntament manté que la substitució dels exemplars respon exclusivament a criteris tècnics i de seguretat pel risc de caiguda. El 2024 ja se'n van talar 6 que mostraven defectes i patologies amb risc per a la ciutadania. La intenció d'acord és retirar-los i restituir-los de manera immediata.
Canviant de qüestió, els alumnes de l'Institut Mossèn Alcover de Manacor podran compaginar a partir del curs que ve els estudis de secundària i batxillerat amb l'ensenyament professional de música.
El conseller d'Educació, Antoni Vera, que ha visitat l'institut, avui ha explicat que fins ara els estudiants que volien seguir aquest itinerari havien d'anar al Conservatori de Palma. La conselleria considera que el Mossèn Alcover és el centre més idoni de la comarca perquè ja ofereix el batxillerat artístic i per la seva proximitat amb el Conservatori de Manacor. Ara l'Ajuntament i la conselleria signaran un conveni de col·laboració per implantar el programa.
Proposam que es curqui bé, es Mossèn Alcover tingui els ensenyaments també integrats de música per secundària i per batxillerat per tot l'alumnat de la comarca de Manacor que vulgui cursar aquests estudis. També era una demanda de les famílies, també era una demanda de l'Ajuntament.
Abans del mossèn Alcover, el conseller d'Educació ha visitat el CEI Mitjà de Mà de Porto Cristó, on es prepara un pla d'inversions per millorar i modernitzar el centre.
Una de les actuacions prioritàries és la reparació de la claraboia que es va aixecar per la ventada fa unes setmanes. A més, també s'elaborarà un pla d'accessibilitat i s'actuarà per reparar l'escala d'emergències, fer l'aïllament tèrmic del centre i millores a les façanes. D'altra banda, la conselleria urgeix l'Ajuntament a cedir un solar per fer una escola nova a Porto Cristó. Antònia Llodrà és la delegada municipal de Porto Cristo.
En la claraboia, quan s'està l'emergència, com aquestes platges, això són inversions, la reparació dels banys, pla d'accessibilitat, això són inversions i els ha de fer la conselleria. Per tant, ja la setmana passada vam estar en una reunió amb ells, havien tingut una altra, aquí en el centre, amb infraestructures, i vam estar mirant i avui han vengut.
Mentrestant, a Petra, l'Ajuntament ha aprovat de manera definitiva la modificació de l'ordenança de mesures per fomentar i garantir la convivència ciutadana a l'espai públic.
La nova normativa prohibeix escopir, orinar i defecar a la via pública, desplaçar mobiliari urbà o elements col·locats per la policia local, escalar edificis o monuments i utilitzar els jocs infantils per als majors de 12 anys. A més, prohibeix la circulació i estacionament de qualsevol lloc de la via pública que alteri la tranquil·litat de l'entorn. Així ho recull el BOIP després que no s'hi han presentat al·legacions durant el període d'exposició al públic.
I a Sa Pobla avui comencen les obres de remodelació de la plaça i del carrer del Mercat. La previsió és que s'allarguin fins a finals d'abril.
Els treballs consistiran en el tancament i demolició de la plaça del Mercat. Mentrestant, es mantindrà el pas de vehicles i s'habilita una zona específica de càrrega i descàrrega. A més, la plaça funcionarà com a aparcament de rotació amb un temps màxim de 30 minuts per facilitar l'accessibilitat de veïnats i clients dels comerços.
I encara no ha arribat Nadal, però a Manacor ja fa olor de Sant Antoni. A nit es va presentar la imatge de les festes de 2026, la durant totes les desuadores oficials que es deixaran veure en tots els actes de la festa.
Va ser el moment més esperat de la nit a la botiga oficial de Sant Antoni de Manacor. Cau el vel i es revela quina serà la imatge oficial de les festes de Sant Antoni. És un original disseny de Martí Busquets, elegit pel jurat entre una trentena de propostes. Toni Gomiles, el president del patronat, i Martí.
I és una, crec que serà una novetat, que si serà això li agradarà a la gent.
El guanyador se n'ha enduit 500 euros, però sobretot l'honor que el seu dibuix quedi així, plasmat al damunt de la dessuadora oficial, que durant amb orgull els manacorins i manacorines.
Pagam 2-3 anys que me vaig presentar cada any, i mira, en guany he tingut sort. I és un honor, no?, que aquesta festa, que el pugui representar jo amb una imatge en aquesta sudadera d'un guany, de 2026.
Un acte que ja s'ha convertit en imprescindible pels santantioners que ja tenen ànsies de festa.
Ai, perquè és de festa i que esperen tot l'any que arribi i, pues, dur-se de sudadera és un símbol que mos caracteritza i que mos fa viure més la festa.
L'hem arrejat l'any cada any, però m'agrada més o m'agrada menys l'hem apòs i per això és un símbol més.
Les dessuadores podran comprar a la botiga oficial. Enguany també s'hi han afegit davantals i bufs. Amb aquest apunt arribam a les 2:45. Continua la informació. Aquí a Beta Ràdio arriba tota l'actualitat esportiva.
Informatiu migdia. Esports.
Marta Sampas, bon dia de nou.
Bon dia.
El jugador del Mallorca, Martin Valient, reconeix que està en necessitat de punts i confia, això sí, a guanyar dissabte a l'Elx a Son Moix.
El central del Mallorca ha estat el protagonista avui al programa Esports 3 d'IV3 Ràdio, on s'ha mostrat confiat en la feina que s'està fent per millorar el mal inici de Lliga i per trobar una identitat clara i fixa que porti l'equip a sumar jornada rere jornada. Valient reconeix que els 13 punts aconseguits en les 15 jornades disputades són insuficients i que per això dissabte han de guanyar l'Elx a Son Moix. És Martin Valient.
És un rival que està en muy buena forma, que tiene una idea de juego muy clara y nosotros estamos muy necesitados, o sea, de punto también creo que dar una buena imagen y por eso nos estamos preparando esta semana para poder hacer un gran partido el sábado.
El central eslovac parla així del rival de dissabte.
Ya lleva desde el año pasado con el entrenador, prácticamente una base de la plantilla que está juntos, que ha vivido un año muy ilusionante el año pasado y siguen haciéndolo en primera división. Una idea de juego muy clara, tratan muy bien el balón, se mueven muy bien en los espacios, pero creo que siempre es posible ganar a cualquier tipo de rival, sobre todo en casa, y nosotros ya tenemos suficiente experiencia y creo también que la calidad para poder imponerse sobre un rival como es Elche, aunque, repito, va a ser muy complicado, muy difícil.
Pel que fa a l'estil de joc de l'equip d'aquesta temporada, Martín reconeix que els hi fa falta ser més atrevits en atac i amb la pilota.
Este año creo que tenemos más herramientas en ataque y es igual donde se ven más nuestras carencias defensivas. Creo que en el fútbol no se trata solo de defender o solo atacar, se trata de un equilibrio, de un balance entre una cosa y la otra. Es lo más difícil. Creo que tenemos que dar pasos adelante, sobre todo con el balón, atreverse un poco más a ser más valientes con el balón, ¿no? Y poder servir también tipo de jugadores que tenemos y que están jugando actualmente.
Valient, que avui compleix 30 anys, podria posar a la cirereta una setmana de celebracions, establint un nou rècord. Si juga dissabte, es convertirà en el jugador estranger del Mallorca amb més partits disputats en la història del club, 259, superant així a Núñez.
Bueno, yo siempre lo digo, yo lo veo como un dato personal. Seguramente le daré mucho más valor cuando algún día acabaré mi carrera futbolística. Es un gran placer de poder disputar todos estos partidos. Estoy muy agradecido con todas las personas, compañeros, entrenadores, afición, con los que lo he podido vivir. Ojalá puedan seguir muchos más y sobre todo de buena calidad y que sirvan al equipo a obtener los resultados colectivos.
El Mallorca, després de rebre l'Elx, tindrà poc temps pel descans perquè dimarts visitarà en partit de tercera ronda de Copa del Rei el Deportivo de la Coruña, un desplaçament que li agrada a Martin Valiant.
Yo lo veo como un grandísimo desplazamiento. Un estadio precioso, un equipo histórico, un equipo que ahora mismo está en muy buena forma. Creo que va a ser un partido muy difícil, igual que prácticamente de nivel primera división, ¿no? Es un equipo que lo tiene prácticamente todo para ser un equipo de primera división y va a ser muy complicado, pero vamos paso a paso.
D'altra banda, ahir Abdon Prats va ser protagonista a la festa de la penya que du el seu nom a Palma i també va parlar del partit de dissabte.
Juguen molt bé, sí que és veritat que és equip de revelació, però que si guanyem ens posaran molt a prop d'ells, que al final està molt, molt estret tot i bueno, hem d'intentar pues, treure els tres punts com siguin a casa, amb la nostra gent, que al final tots aquests anys i aquest any ens pues, estan apoyant en el màxim i la veritat que és d'agrair, no?
I també ahir el cap de negocis del club, Alfonso Díaz, va deixar clar que la direcció esportiva fa feina per intentar reforçar la plantilla en el mercat d'hivern.
En la parte deportiva siempre está trabajando, ¿no? El departamento de scouting está siempre viendo el mercado, viendo opciones y si hay alguna oportunidad, como siempre, ¿no? En los mercados, tanto verano como invierno, pues a ver si hay que añadir algo al equipo.
Recordant que el Mallorca-Elx es jugarà dissabte a les 4 i quart i que el podreu seguir en directe per IB3 Ràdio amb tota la prèvia a partir de les 2 i mitja.
I la cita històrica de l'Atlètic Balears a la Copa del Rei, Marta, té un canvi d'horari i de dia.
Finalment, els balearicos rebran l'Atlètic de Madrid a l'estadi Balear dimecres, dia 17 de desembre, a les 7 del vespre. Recordant que inicialment aquest duel de 16 anys de final s'havia de disputar dijous, dia 18, a les 9 del vespre, però la Federació Espanyola de Futbol, argumentant motius televisius, ha rectificat la seva decisió. Recordant que les entrades ja estan a la venda. L'entrada per als abonats té un preu de 25 euros i a la graderia visitant el preu és de 50 euros. A més, el club també ha anunciat que canvia el dia de l'enfrontament de Lliga contra el filial del Barça, que jugarà finalment el diumenge, dia 21 de desembre, a partir de les 12.
A la segona federació aquest diumenge hi ha derbi mallorquí.
En la que serà la jornada 15, el grup 3, aquest diumenge el Porreres rebrà la visita de l'Andratx. L'equip de Jaume Mut acumula 5 jornades sense guanyar i ocupen zona de descens. En canvi, els andritxols són novens amb 18 punts i en les 3 darreres jornades han sumat 5 punts. Sentim en aquest ordre a l'entrenador del Porreres, el Jaume Mut, i el jugador de l'Andratx, Xavier Bausà.
És molt necessari ja aconseguir una victòria, sobretot per refrendar i allí creient en el que estem fent fins a dia d'avui. I per necessitat dels punts, perquè, bueno, per no quedar molt despenjat de la zona de la salvació.
Fora camp, pues, hem tingut un... Bueno, també crec que hem tingut un poc de mala sort, perquè no hem puntuat tot el que hauríem de... O crec que hauríem d'haver puntuat. Però, bueno, l'equip està bé. Després d'aquesta victòria contra l'Olot l'altre dia aquí a Mallorca, pues bé, l'equip a tope.
El derbi el podreu seguir en directe diumenge des de les 12 del matí a IB3 Ràdio i també a IB3 Televisió.
La Champions no va ser un bon vespre pels representats espanyols.
No, perquè no va haver-hi cap victòria, dues derrotes i un empat. D'una banda, el Real Madrid va perdre per 1-2 contra el Manchester City de Pep Guardiola. Una derrota que deixa molt tocat l'entrenador dels blancs, Xavi Alonso.
Hoy no tengo nada que reprochar, agradezco mucho la actitud, el día a día con los jugadores y hay que seguir. Esto pues, es la Champions, evidentemente queríamos, el momento por los resultados en este noviembre y diciembre pues no es lo bueno que queremos, somos críticos, somos autoexigentes, entendemos a la gente, pero tenemos que seguir trabajando y tenemos que seguir creyendo que pasará. Porque todo pasa y estoy convencido de que podemos hacerlo.
També va perdre el Villarreal 2-3 contra el Copenhague. Els groguets encara no han guanyat cap partit dels 6 disputats. Sentim l'entrenador Marcelino.
Muy decepcionado. Esperábamos que la sexta fuera la vencida, ganar hoy, en nuestro campo, ante nuestra afición, y no lo hemos conseguido. Entonces, pues, es normal que estemos muy decepcionados. Si no fuera así, es que me daba igual todo.
L'Atleti Club de Bilbao va empatar 0-0 contra el PSG de Luis Enrique.
En bàsquet, l'Azul Marino, l'equip més en forma del bàsquet balear, cercarà la 12a victòria consecutiva.
L'equip mallorquí visitarà la pista de l'Alcàceres quan siguin les 6 del capvespre dissabte. L'equip d'Alberto Antuña manté una dinàmica impressionant, lidera la Lliga Challenge i encara no coneix la derrota. Sentim l'entrenador Alberto Antuña en declaracions avui al programa Esports 3 d'aquesta casa.
El vestuario está feliz y el vestuario es consciente de lo que se está haciendo. Es muy difícil, ¿no? En cualquier categoría de baloncesto español creo que estar 11-0 es muy difícil y hay muy pocos casos, ¿no?, que se hayan dado así. Por lo cual es consciente, pero bueno, tiene los pies en el suelo. Sabe que esta liga es muy larga, que quedan 19 todavía y que en algún momento llegará la derrota y cuando llegue pues habrá que afrontarla con total normalidad.
Antuña avisa que no serà fàcil emportar-se de Cáceres la 12a victòria consecutiva.
Un equipo que está haciendo las cosas bien, que está en zona de playoff y excepto el partido contra Celta ha ganado todos los partidos como local y bueno, va a ser un partido duro, un desplazamiento lejano y que vamos a tener que estar bien para tener la opción al final de sacarlo y de traer la 12.
I també en bàsquet de primera FEB, dissabte l'Èstia Menorca visitarà la pista del Cantàbria i diumenge el Palmer rebrà a Son Moix el Cartagena. Partit important per distanciar-se d'un rival directe. L'equip mallorquí és coé i el Cartagena és penúltim. I per la seva banda, el Fibui Palma visitarà diumenge el Melilla.
Gràcies, Marta. Fins aquí els esports. Fem una pausa i en tornar obrim la crònica cultural.
L'actualitat, minut a minut, a IB3 Ràdio. Informatiu migdia.
Hi ha llocs que sorprenen sense avisar. Espais que es transformen, que brillen, que et conviden a mirar la Mediterrània amb uns altres ulls. Llocs que cada dia t'aporten plans diferents. Perquè de vegades, els llocs més inesperats es converteixen en autèntics paradisos. Magaluf per a tothom.
Amb el suport de l'impost de turisme sostenible. Govern de les Illes Balears.
Descubre lo que pasa cuando vives Miró desde dentro. Por solo 40 euros al año, disfruta de acceso libre a la Fundación, actividades exclusivas, invitaciones gratuitas y muchas más ventajas. Hazte amigo hoy y con el código AMIGO2 tendrás dos entradas gratuitas más. Todos los detalles en miromallorca.com. Vive el arte. Respira Miró. Ayuntamiento de Palma.
Escoltau l'informatiu migdia. IB3 Radio.
Como guacán embrutado, aquí te traigo cantar bebedor.
Ossifar torna, o seria millor dir, Ossifar torna a fer un concert. Després de l'èxit del Dinka aquest estiu, amb entrades esgotades en 4 dies, ara Llàtzer Méndez i Luis Arboledas ens esperen el 3 de juliol a Son Fusteret. Les entrades, però, Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia.
Ja són a la venda.
Sí, i tot i que parlem del doble d'entrades d'Inca, pràcticament 9.000, convé novedar, perquè varen ser molts els seguidors del mític grup que es varen quedar amb les ganes de tornar a veure'ls en directe i ara diuen, per responsabilitat cap a ells, i tornen. Tornen amb un concert de gran format, amb muntatge audiovisual, amb entrades VIP i també amb la por al cos, per dir-ho d'alguna manera.
Diu el de collonats que quan varen anunciar l'olor de... sinó un poc més,
sí.
Perquè el xoc...
Sí. 4.500 persones més.
El xoc...
Però se't someres, qui
te salvarà? L'èxit d'Inca els va obrir les portes, expliquen, a tornar a tocar pràcticament arreu. Varen ser moltíssimes les propostes, però els Ossifar tenen clar que ja tenen una edat i que no estan per gires i que el format d'un concert únic cada any i de fer-lo especial és el que més els agrada.
Serà molt difícil clonar, repetir les emocions d'Inca. Jo crec que això serà molt complicat perquè allò serà una autèntica espolada de fet, va ser molt emocionant, molt impactant. Però nosaltres farem exactament el mateix, donarem tot el que puguem perquè la gent això passi bé i que sigui un concert memorable.
Conscients de tenir un públic intergeneracional, a Son Fusteret hi haurà cadires per als majors i potser també s'haurien de replantejar fer-hi una zona infantil.
Hem tingut la punyetera sort de que la gent li deia en el seu fill, li posaves disco, li posaves la música, no, la nostra música, i, hòstia, és que en el concert d'Inca hi havia una nina de 4 anys que, quin cabró, deies... Digo, me cago en la puta. Quin cabró,
que li cremin un colló. Ossi Far torna i presentar el concert de juliol per aquestes dates no és casual. S'han inventat fins i tot un lema. Aquest Nadal, regala Ossi Far. El lema era aquest, però la cosa potser no acaba de quedar ben bé així.
Por si un caso no has venido, por si un caso te vas perdre, por si un caso vols repetir, que aquí som.
I per Nadal, regala.
Colesterol.
Els preus de les entrades varien dels 25 als 55 euros i ja són a la venda, com dèiem, a través de la web dodetickets.com. Yo te sigo, te
improvisa. Si va lento o si va... I parlant d'entrades, Sandra, no hi ha hagut sorpreses. En manco de dues hores, Rosalia ha esgotat les entrades de la gira Lux a Europa, entre les quals les de Madrid i Barcelona pel mes d'abril de l'any que ve.
Sí, els tickets s'havien posat a la venda aquest matí a les 10, després que dimarts se'n fes una prevenda, i de moment, i per desesperació dels que han quedat de fora, no hi ha notícies sobre noves dates ni a Madrid ni a Barcelona. Si s'han ampliat, per exemple, dates a Mèxic, a Xile, a Brasil, a Amsterdam, a Londres, també el 17 de juny, nova data al Madison Square Garden de Nova York, però de moment aquí res de res. La gira comptarà amb 42 concerts com a mínim, perquè veiem que es van ampliant, en 17 països, començarà a Lió el 16 de març, passarà per Europa, els Estats Units, el Canadà i l'Amèrica Llatina.
Són les 3 i és moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 11 de desembre, que passen per una darrera hora de la plana judicial. Presó permanent revisable per l'acusada de l'incendi mortal de Ses Païsses a Sant Antoni, en el que va morir un ancià, Juan Luis Marcos. Bon dia.
Bon dia. Així ho ha comunicat fa uns minuts l'Audiència Provincial en un comunicat. La jutgessa condemna Isabel Castaño per un delicte d'assassinat amb traïdoria sobre una persona especialment vulnerable. A més, s'haurà d'indemnitzar la dona de la víctima amb més de 86.000 euros i els seus tres fills amb 62.000 euros cadascun. D'altra banda, també haurà de pagar pels desperfectes ocasionats a l'immoble incendiat. La sentència no és ferma i es pot recórrer.
Pendents també de la reunió entre Sanitat i el comitè de vaga de la Confederació Estatal de Sindicats Mèdics.
Amb dues parts s'han trobat avui matí a Madrid per intentar assolir un acord que permeti atendre les reivindicacions dels treballadors, però Sanitat insisteix que no té competències per crear un estatut propi per als metges, que és la principal reclamació del col·lectiu. En tot cas, el Ministeri ha convocat per dilluns que ve tots els sindicats de l'àmbit de la negociació, més enllà dels mèdics, per arribar a un acord per reformar l'Estatut Marc.
És un dels assumptes destacats d'aquest dijous en què crida l'atenció la petició que ha fet avui el conseller d'Habitatge, José Luis Mateo.
Demana a promotors i constructors una reducció de beneficis davant la crisi de l'habitatge. El conseller reclama aquesta contribució dels empresaris per revertir, diu, l'emergència d'habitatge, mentre recorda altres iniciatives que el govern ha posat en marxa.
Que quizá, sabiendo que estamos hablando de empresarios, sea el momento en que esos empresarios, ganando dinero, ganen menos dinero. Porque la situación en la que nos encontramos exigirá que ellos también se ajusten y que a lo mejor el margen sea menor. Pues sí, lo exigirá. Y deberá ser menor. Y yo les pido que sea menor.
Els titulars de la jornada passen també per la crònica de tribunals en Crida i Cerca, un acusat de violar la seva fillastra després de no haver-se presentat al judici.
La defensa del processat assegura que no en sap res. La fiscalia reclama 15 anys de presó per haver violat la filla de la seva parella al manco 20 vegades entre els anys 2003, quan la Nina tenia 9 anys, i el 2010, quan en tenia 16.
El govern planeja una reforma de l'estació intermodal de Palma de 3.600.000 euros.
Pressupost que ha de servir per millorar els accessos i la seguretat de la infraestructura, que no s'ha tocat en 20 anys. Una part que ja s'hi ha invertit i de cara a l'any que ve es preveu el canvi de totes les escales mecàniques del recinte i la transformació dels banys per a usuaris amb necessitats especials. Lorena del Valle és directora general de Mobilitat.
Estem parlant de banys que tenen una part per ostomia. Ostomia són aquelles persones que van amb una bossa i que necessiten banys adaptats per poder buidar la bossa. Està el paviment podotàctil. El paviment podotàctil és aquest paviment groc que hi ha a molts espais públics que les persones invidents fan servir perquè és una guia.
El pressupost del Consell d'Eivissa per 2026 serà el més alt de la història de la institució. Arribarà als 179 milions d'euros, un 24% més que enguany.
La major pujada es registra en el capítol d'inversions, amb gairebé 40 milions d'euros, que és el doble que l'any passat. Entre les despeses més importants, la posada en marxa del nou servei d'autobús,